Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament destinarà 200.000 euros als pressupostos participatius que s'aplicaran a l'exercici de 2026. Ho explicava Maite Cortés al programa La Casa de la Vila de Canal 10, on també mencionava les principals novetats a l'àrea d'educació, el pla educatiu d'entorn i una partida per a l'alfabetització. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marca l'actualitat d'un dia com avui. Cap càmping de l'Escala dins el llistat gironí dels més vulnerables per inundació. Mongó i la part baixa de Riells són les zones vulnerables del municipi, sí, on s'hi concentren tres establiments que tenen, això sí, només un perill mitjà d'inundació. Avui es celebren 100 anys, avui es compleixen 100 anys de les primeres emissions de ràdio a Catalunya, el que va ser EAJ1 Ràdio Barcelona. Una efemèrides que ha coincidit amb el 40è aniversari de Ràdio L'Escala, el celebràvem divendres passat, i que obre portes demà al Congrés Internacional de la Ràdio que celebra a Barcelona mateix. Esports, l'escalenc Biel Pous està fent aixecada la cadira als amants del bàsquet escalenc. És juvenil, però les seves aportacions al primer equip sènior, a l'equip de Lluc Bosch, són més que positives. La jove promesa ha anotat triples, cistelles de dos i tirs lliures. Quan és a la pista, realment es nota. A l'agenda d'activitats d'avui, aquesta tarda, presentació del llibre El Pis, Bojos, 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 de Ramon Manent i Folc, a la biblioteca. Meteorològicament parlant, el temps ha millorat. Avui ha sortit el sol i el cel serè ens ha acompanyat i ens acompanyarà, de fet, en la jornada de demà. L'ambient fred a primera hora i avui encara vent de gregal fins a la tarda. Ara continua la Randa Mar, el magazín de mar que elaborem conjuntament 6 emissores del litoral català. A les 6, l'actualitat local més un nou lliurament dels oficis del llibre, en conversa avui amb Àngels Roure i Massaneda. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que presenta l'Ali Giner. A les 8, els musicals. A les 10, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arran de mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, on ara començarem parlant de com es veu la mar a través d'una càmera cinematogràfica. Descobrirem per què estem dient això. Després coneixerem un nou llot de mar, Jordi Cervera, que ja us avancem, que li diuen el tragamilles, sabreu per què, i coneixerem per què volen fer una cadena humana entre dues platges a Tarragona el proper 30 de novembre d'aquest any, perquè volen reivindicar un camí que la intenció és fer-lo, però grups ecologistes el mostren en contra. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. El cinema sempre ha estat un llenguatge que ens ha apropat realitats llunyanes, històries en indrets on ens és fàcil, és difícil accedir. Actualment la tecnologia permet arribar a tot arreu, però fa anys no era tan senzill. Per exemple, gravar un documental o una pel·lícula sobre la vida d'uns mariners des del mateix vaixell. Això i molt més ha fet un cineasta total que en Martí Figueres ens porta avui. De qui es tracta, Martí?
Doncs avui passa per la Randa Mar amb Ferran Llagostera, guionista, director i productor de cinema català de Sant Joan de Badeses, però que ja fa temps que viu al Masnou. Llagostera té una carrera prolífica, però sempre allunyat de la vessant de la vessant més comercial del cinema. Però el que més ens destaca d'ell són les pel·lícules, documentals i sèries que ha fet sobre la vida de pescadors i mariners. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, què tal?
Com estem?
Estic aquí, mira, estic veient el mar, precisament des de casa, amb la finestra, tinc el mar a davant, amb una mica de vent de llevant.
Molt bé. Bueno, avui comentàvem a primera hora que és una bona època per mirar el mar, aquest mar de tardor, no?
Sí, té colors diferents. Bueno, aquests dies amb les tormentes i tal, han agafat uns tons de dramàtics i el mar és sempre canviant, és fantàstic.
Mm-hmm. Clar, tu ets una persona que hi entén de mar i amb això dels colors del mar també suposo que també ho has estudiat, com dèiem, ets cineasta, no? Vull dir que tu has rodat moltes pel·lícules de tota mena, però sobretot tens la peculiaritat d'estar lligat molt al mar, has rodat molt històries del mar. Què et va portar a voler documentar audiovisualment la vida marítima?
Sí, jo soc, ja ho has dit abans, soc de Sant Joan de les Abadeses, poble prepirinenc, que el mar no el vaig veure fins als 11 o als 12 anys, que vam fer una excursió a Sant Feliu de Guíxols. I jo per què tinc que estar amb això del mar, no? De què em ve? I em ve, doncs, perquè vaig fer uns documentals al País Basc, d'una regió, d'una comarca que és l'Urola, el riu Urola, i els rius tots acaben al mar. I vaig acabar el documental pues anant pujant amb un vaixell de pesca d'aquells que pescaven a prop, de bajura, que en diuen ells, no? Uh-huh. I a partir d'aquí em va despertar la curiositat. Aquesta gent viuen durant part del dia i de la nit en un lloc on tot es mou, on els terrícoles estan fets per estar en llocs sòlids. Mm-hmm. En canvi, aquestes en viuen movent-se tot el dia. Que recordo que quan vaig sortir del barco per primera vegada, caminava com un borratxo, jo, saps? Amb el vaivent del barco, vaig acabar que quan anava pel carrer en terra ferma, és com si no estigués. I a partir d'aquí em va començar a agafar la curiositat de com era aquesta gent i de com vivien i el mar, que és un misteri, perquè el mar no té muntanyes, no té arbres, no té res, però en canvi té el misteri de la profunditat, no? De saber què hi ha dintre, no? I això em va atrapar. I a partir d'aquí, doncs mira, vaig començar a fer documentals, i vaig fer pel·lícules, i vaig fer... Vamos, ha sigut quasi la meva vida professional, eh?
Sí, sí, ets però... Que... M'atreviria a dir, mira què et dic, que deu ser el cineasta espanyol el que probablement deu haver rodat més al mar. O m'equivoco, hi ha altres referents al cinema espanyol que s'hagin atrevit a documentar la vida de pescadors i mariners com ho has fet tu?
A veure, jo crec que hi ha gent documentalista. Hi havia aquí, ja no recordo el nom exacte, aquí hi havia un submarinista que era cineasta també i que va fer infinitat de pel·lícules del fons del mar. No es deia, espera, era molt famós. No sé, no recordo el nom.
Jo
el que passa és que jo
he
fet totes les vessants, no? Bueno, he fet les vessants del documental i de la ficció. O sigui, també he anat a buscar guions i històries de ficció per fer-les en cine, no?
Exacte.
No és només el documental, que sí que n'he fet molts i moltes sèries per tot el món, però a més també he fet la vessant, diguem, de ficció, no?, dramàtica, amb gent de mar, no?
Exacte.
Per exemple, dues pel·lícules, dues, que gairebé tot està rodat sobre d'un vaixell.
Exacte, sí, sí, anava a preguntar-te precisament això, perquè si no m'equivoco, precisament un dels teus punts d'inflexió és el rodatge de Gran Sol, que és una pel·lícula que està basada en un llibre de l'Aldecoa, de l'Ignacio Aldecoa, i tinc entès que abans de tu, abans que tu et proposessis, no?, de dirigir aquesta pel·lícula, cineastes com Juan Antonio Bardem o Mario Camus es van plantejar també fer-ne una pel·lícula d'aquesta novel·la, però precisament no es van atrevir per les dificultats de rodar alta mar.
Sí, sí. Sí, jo, em sembla que era el que Musca va fer Con el viento solano, que també era una novel·la del de Coa. Sí, que és possible això, com diu, sí. Home, saps què passa? Que jo vaig arribar a la novel·la quan ja havia fet uns documentals i havia viscut a alta mar amb pescadors, sobretot a l'Atlàntic, no? Llavors, esclar, el tema del vaixell jo ja el tenia bastant sonit i no em feia por perquè dic, ja havia rodat bastant i havia estat bastant temps convivint amb vaixells de pesca, no? I el guió, la novel·la em va semblar fantàstica perquè era tan de veritat, era tan donar a conèixer la vida d'aquesta gent des de la veritat i que a més no és gaire coneguda, però clar, la gent viuen sols a alta mar. Vull dir que no, així és com, o sigui, els miners és més fàcil perquè diuen, pots anar allà a esperar com surten i tal, però aquí és molt difícil veure el dia a dia d'aquesta gent, no? Si no els filmes. I, bueno, això em va fascinar, tot això, no?
Sí, sí. Que, abans has comentat un detall que em sembla suficientment revelador. Comentaves, no?, de la teva primera experiència rodant en un vaixell quan vas a trepitjar terra, que anaves fent éssers, no? Perquè, clar, tot, i tenies interioritzat el moviment del vaixell, no? I llavors, clar, jo em pregunto, és clar, si tu estàs dintre estàs dintre d'un vaixell que constantment s'està movent, com tu fas per rodar en un vaixell i vull dir que lògicament que l'espectador es mereixi el mínim possible, no?
A més penses que en vaixells de pesca que no estan perquè tu estiguis per allà al mig fent, sinó que tens que adaptar-te al que hi ha, saps?
Mm-hmm.
Ja van a treballar i a pescar tot el que poden.
I ara, però, i eren altres èpoques, clar, no? Hi havia la tecnologia que hi ha ara.
Una altra època. Si ara haguéssim tingut les càmeres de vídeo que hi ha ara, que es poden posar al front, al pit o amb un dron per aixecar-se, tot això no ho teníem llavors. Llavors rodàvem en 35 mil·límetres, són les càmeres pesades, que les cintes duraven 10 minuts i cada 10 minuts teníem que carregar un altre cop el xassis i carregar-lo a les fosques perquè no es reveli la pel·lícula.
Exacte.
No, perquè era en negatiu que rodàvem. Això era molt complicat. Però, bueno...
I malgrat tot, ho vas fer.
Ho vam fer-ho, perquè hi havia... Bueno, he treballat gaire sempre amb el mateix equip, que també estàvem ja adaptats al tema i a les dificultats. I el que passa que teníem ben bé d'inventar coses, perquè saps què passa? Que si tu poses un trípode, el trípode es mou igual que el barco. Per tant, el barco no es mou gens. Perquè com que si el barco s'inclina, la càmera també s'inclina a la mateixa proporció que el barco i no veus moviment.
Uh-huh.
Llavors em pensava, i això avui en dia ja està superat també, això avui en dia ja hi ha càmeres que elles mateixes s'autoregulen, però llavors no, llavors vam agafar un trípode, vam posar un contrapès a sota, amb oli i no sé què, perquè es moguera, però no el mateix moviment del barco, sinó intentant mantenir l'horitzó al mar. I llavors podies veure com es movia el barco, no? En fi, vam tenir dificultats moltes, però bueno, vull dir, la vida d'aquesta gent té des de tantes dificultats que el nostre era pas sucat amb oli.
Bueno, però bueno, compartíeu el viatge amb ells també.
Sí, sí, clar. I a més ja t'explico anècdotes, per exemple.
Sí, sí.
Vam fer una pel·lícula que es diu Terra Nova.
Aquí anava jo.
I és sobre la pesca del bacallà.
No.
Anaves aquí.
Sí, sí.
Pregunta'm.
No, o sigui, perquè crec que o sigui, en aquesta altra pel·lícula, no?, la Terra Nova, ara ens ho explicaràs, precisament vas viure, probablement, diria, o si no és així, ja, ara em corregeixes, però en la situació més perillosa que hagis hagut de rodar mai a alta mar, no?
Sí, sí, sí. És l'experiència personal més potent i més al límit que he viscut mai, perquè realment ens va agafar una tormenta amb onades de 15 metres, amb vents de 150 i 200 quilòmetres i estàvem al mig del mar, vull dir que no podíem tornar a terra ni podíem fer res, teníem que estar allà aguantant, trampejant el temporal. Tant és així que aquesta tormenta, recordo que va arribar fins, per exemple, al País Basc, que va destrossar part del passeig marítim del País Basc de Donòstia, va arribar a Anglaterra, va destrossar diversos ports, no sé què, vull dir que va ser molt important aquesta tormenta. I va ser tan important que els americans van fer una pel·lícula que es deia La Tormenta Perfecta. Es van inspirar en aquesta mateixa que vam viure nosaltres.
Perquè hi també va arribar... La del George Clooney, no?
Ah, el George Clooney, sí senyor.
Tenido.
Sí, sí. Però nosaltres ho vam viure de veritat, no era ficció, nosaltres ho rodàvem per la ficció, però el que vam rodar allà no era ficció, era veritat, saps? Mare més en meva, temperatures 25 graus sota zero, 25 sota zero, el barco, l'espuma de les onades que tocaven el vaixell es gelaven i cada cop hi havia més gruix de gel, i en fi, tenien que sortir els mariners a picar el gel i tirar-lo per no desequilibrar el vaixell. Vull dir que va ser molt dur, però a la vegada va ser molt emocionant poder filmar tot això, saps?
Me'n faig el càrrec, em puc imaginar, tot i que ja et dic jo que no m'agradaria haver passat per aquesta experiència, la veritat. Em sembla molt encomiable que poguessis arribar a rodar una tempesta com aquesta. La veritat, em pregunto si hi ha algú que ho hagi pogut fer des d'aquesta naturalitat i no amb l'ajuda de la tecnologia, com passa amb els estudis americans.
Sí, exacte, perquè amb la tecnologia d'ara seria molt més senzill, perquè amb les càmeres que són petites, que les pots adaptar allà on vols, que les penges en un lloc i allà les van filmant, és molt diferent. Llavors anàvem amb càmeres de 35 mm que pesaven. En alguna vegada havíem clavat el trípode al terra, que solen ser de fusta, perquè no podíem mantenir-nos nosaltres i la càmera caiem, no? I clavàvem el trípode de terra i podíem la càmera s'aguantava sola, no? En fi.
Moltes batalles.
De la mar.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Has fet també moltes sèries documentals, La pesca de Catalunya, La pesca d'Espanya, sí, i L'home i el mar. Aquesta última és del 2015, és a dir, fa 4 dies, com aquell que diu. Què ha canviat en el món de la pesca vist des de càmera?
A veure, jo crec que el que ha canviat és que ara hi ha menys vaixells, més potents, i quasi bé pesquen més que abans, que hi havia molt més vaixells, perquè ara té més força, les xarxes són més grans, més resistents, i l'esquilmació és important. Que a més jo penso que això s'haurà d'anar reduint, perquè jo no crec que el mar aguanti tanta exfoliació,
Bueno,
perquè, clar,
ja ens hi trobem.
De fet, el mar ha set l'aliment de molta gent i de gent humil i tal, perquè la sardina tal estava ple al mar, i aquí fora tiraven la xarxa i sortia plena de sardines i de sorell i de, en fi, barat, i podia menjar molta gent, i a més van aprendre a salar-lo i a fer escabets i tal, perquè això pogués anar a terra endins, i en fi, però clar, això ja no... De fet, són animals salvatges, i la caça d'animals salvatges no donarà gaire més de si, El fet és que Terra Nova, que és on es pescava el bacallà, un camp de bacallà important, s'ha esgotat ja no hi ha bacallà.
Ja no hi ha ni bacallà a Terra Nova.
A Terra Nova ja no hi ha bacallà. Es va explotar tant, que va haver un moment que... Bueno, això i un altre fet, i és que va prohibir la caça de foques al Canadà. I la proliferació de foques, perquè les foques es mengen el bacallà. I van començar a proliferar les foques, i com que hi havia bacallà, van començar a criar, i van sortir entre els pescadors i les foques, es van carregar el bacallà.
Ara em ve la bacalla de Terra Nova i la bacalla d'Islàndia, o no, potser tampoc ja no hi ha ni bacalla d'Islàndia, vés a saber.
Bueno, encara hi ha bacallà a l'Antic Nord, hi ha llocs freds on hi ha bacallà. I ara estan investigant un peix que diu un bacallà a profunditat, que es pesca, em sembla que són entre 1.000 i 2.000 metres de profunditat, que són uns peixos molt grans i que li diuen bacallà a profunditat, i estan investigant això. A veure si... Malament. Quan investiga malament, pel bacallà.
Ja pot ser, ja. Si no m'equivoco, Ferran...
Coses curioses parlant de bacallà. No sé, puc dir-te una altra cosa curiosa. Es descobreix un calador de lluç i comencen a pescar-lo, i van començar a treure, i treien un peix fantàstic i molt bé i tal, i vinga tothom cap allà a pescar, no? I de cop i volta van descobrir que pescaven una mica menys, però peixos molt més grossos, o sigui, lluços immensos. Ostres, que és fantàstic això, no? I no es van donar compte que és que, com que hi havia menys lluç, els que quedaven tenien més aliment i menjaven més i, per tant, creixien més. Però quan es van carregar aquests grossos, es va acabar també el calador. És una cadena, tot això,
És una cadena, sí, tal qual. És un peix que es mossega la cua, com diuen, no?
Molt ben dit, sí.
Si no m'equivoco, Ferran, has donat el teu fons documental al Museu Marítim de Barcelona perquè sigui digitalitzat. Què suposa per tu posar a l'abast de la ciutadania tot aquest patrimoni?
Home, és una manera de que no es perdi, no? De que sent tot el treball i l'esforç que he fet jo i que hem fet l'equip, perquè quasi sempre hem anat amb el mateix equip, de càmera i de so i de producció i tal... Bueno, que això almenys pugui quedar. I a més, amb els anys, va agafant més valor, perquè la pesca cada cop es va limitant més, cada cop n'hi haurà menys, i això serà com un document de la cultura del mar, no? La cultura que va provocar la pesca i el viure del mar. O sigui, jo content que estigui allà.
Doncs, és un... Bueno, com deia, no? És un patrimoni que tenim els catalans al nostre abast i per conèixer una mica la cultura marítima de casa nostra, no? Bueno, de casa nostra i de més enllà, perquè tu has vist, has fet documentals per tot el món.
Sí, clar,
hem
estat per mig món, eh?
Exacte.
Sí.
Encara rodes a alta mar?
No, ara ja fa un temps que no. Últimament m'he dedicat més a fer documentals sobre gent amb esquizofrènia, amb problemes mentals. És un món que també penso que està bé explicar-lo i ensenyar-lo per donar-los-hi veu, no?
Sí.
L'últim he fet dos o tres documentals.
I de fet, un dels seus últims projectes és que també s'allunya bastant de la mar, és aquest que es diu Música, la medicina de l'ànima.
Sí.
Què ens pots dir d'aquest treball?
Bueno, aquest ve de que abans vi el documental que es deia Àngels de Berlín, que és sobre una orquestra de malalts mentals, una orquestra de rock, una orquestra de malalts mentals, que el director d'aquesta orquestra és el musicoterapeuta Juan Carlos i José Manuel Pagán, que és el músic que m'ha fet a mi música per les meves sèries. I per això ens coneixíem tant, i vaig veure que ell feia això, em va interessar, i al final hem fet aquest documental, La música, la medicina de l'ànima, que és, veus com la música, des d'abans de néixer, ja influeix fins pràcticament a la mort. La música sempre està present a la vida de la gent i dels pobles, per les celebracions religioses, les celebracions festives, bodes, batejos, enterros, guerres, músiques militars... La música està tot arreu, no? I més, la música té l'avantatge que no exigeix res. Una novel·la tens que fer un esforç per intel·lectual i tal. La música simplement tens que deixar-la entrar, no? Deixar-la sentir. I això és un valor molt important, i per la musicoteràpia també, no? Per aquesta gent que tenen problemes mentals i tal, la música se'ls dona un instrument que els dona felicitat, els dona creativitat, etc. I exacte. Això és el que vol fer aquesta pel·lícula una mica.
Molt bé. Doncs,
que això no té res a veure amb el mar, no té res amb el mar, però bueno,
però també és un bon probablement documental, un bon document audiovisual per seguir amb la teva pròpia impronta. Ferran, no tinc més temps, t'agraeixo molt la teva amabilitat i disponibilitat, i sobretot, vull dir, sempre que pugueu recupereu algun dels treballs d'en Ferran Llagostera, perquè val molt la pena veure els seus documentals i les seves pel·lícules. Una abraçada, Ferran.
Una abraçada, adéu-siau.
Adéu-siau.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Nadal a Mànega, a travessar l'estret de Gibraltar nedant, o també viatjar arreu del món fent travesses. Aquests són només algunes de les fites que ha aconseguit el nostre llop de mar. Va fer de la natació la seva passió per preinscripció mèdica. I un dia va començar a nedar en aigües obertes. I els reptes van anar sorgint. Parlem de Jordi Cervera, conegut com el Tragamilles de Reus.
Jordi, què és per tu el mar?
Uf, el mar és tot. El mar, quan el veig, tot el dia de mi volia, és la meva vida.
Quan vas començar a nedar en aigües obertes? Perquè d'això ja fa bastants anys.
Sí, bueno, la meva primera travessa d'aigües obertes va ser amb una Capri d'Àpolis, més dels 18 anys allà, a Capri, i bueno, va ser una experiència enorme, van ser 34 quilòmetres, i va ser la primera travessa d'aigües obertes que vaig fer a la meva vida.
Perquè tu, hem de dir, comences a nedar en piscina i per preinscripció mèdica, no?
Sí, jo vaig tindre polio l'any i mig, bueno, per als 11, i almenys els va dir a uns pares que l'únic deport que podia fer per recuperar-me era natació. I bueno, i això ha sigut la meva vida, i pues, per la malaltia, per la polio, pues, soc nedador, i cada dia hi vaig, i encara li dic ara, i és la meva afició. I de tota la meva vida.
I en quin moment fas el salt de piscina a mar, o per què el fas?
Bueno, l'entrenador que tenia va veure que tenia qualitats de fer llarga distància, i el més llarg que teníem aquí era la Tortosa Amposta, i allí baixava cada any un equip anglès fent estalls de la Swimming Long Distance Federation, i se m'ha posat al cap fer el canal de la Manxa, i per fer el canal de la Manxa tenia que tindre un currículum de proves, si no, no t'ho deixàvem fer. I llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, m'ha acompanyat sempre l'entrenador tota la meva vida, el Casanovas, el Pitu, i mira, vam començar per Capri, que també he fet durant 5 anys, vaig anar a Egipte, al Cairo, i a Luxor, al Rio Nil, una prova de 34 i una de 32, i al Canal de Suez, una de 26. I fer el circuit aquest de llarga distància, una prova a Stargard Faros, a Jugoslàvia, i durant 5 anys és el circuit de llarga distància del món, i fins que va ser oficial, que l'any 92 doncs, ja hi pogués ser internacional, i ja hi pogués anar al Mundial d'Austràlia Perth a la prova dels 25 quilòmetres.
A tot això, vull dir, tu comences a fer tot això perquè se't posa al cap el tema del Canal de la Manxa.
Sí. Era molt recte, no sabia el que era, i bueno, vaig anar l'any 93, no es va poder fer per tipus de climatologia, vam estar allà 15 dies, i l'any 94 doncs, ja vaig poder fer-ho. Ha sigut la prova més dura que ha passat a la vida, 10 hores 4 minuts, amb un fred que va ser enorme, però bueno, em vaig preparar molt per poder assolir-ho, i bueno, he complit el somni de la meva vida l'any 84, el 20 d'agost.
A més del fred, entenc que també unes corrents bastant importants.
Sí, perquè el Canal de la Manxa el que té és que té un canal que baixa pel mig, però tu has d'anar a buscar la marea quan va, quan marxa d'Anglaterra, i has d'anar a buscar la marea quan puja a França. I bueno, va haver aquesta sort, m'he entrenat molt, estava molt ben preparat, i bueno, i ja seria en aquell moment que tu has de lluitar per poder agafar la corrent que va cap a França, perquè si no, doncs no arribes.
I per què se't posa al cap al Canal de la Manxa i no una altra cosa?
Perquè diuen que hi ha tres reptes a la vida que una persona pot fer, no? Un és el Canal de la Manxa, aquest ja l'he fet. L'altre era la Sant Gibraltar, aquest ja l'he fet. I l'altre és el que no puc fer, o més que podia fer, un xerpa, que és l'Everest, no? Vull dir, aquests són els tres reptes que havia sempre al món per poder, pel tema de corrents i dificultats meteorològiques, no? Però és el repte de qualsevol nedador, no? Poder fer el Canal de la Manxa, i és un repte personal, doncs, que tothom vol assolir, no? I, bueno, jo, doncs, m'he tingut la sort de poder intentar-ho i poder fer-ho, perquè hi ha molts nedadors que tenen molta valua i les condicions no són les mateixes per ningú, i, a més, no admet que tinguis el neoprè, sinó que has d'anar l'altre cada bany sense, i amb una crema que ells et venen, uh-huh, per poder, doncs, aguantar aquest fred que és infernal, perquè em vaig preparar molt.
Uh-huh. I per què no pots tirar neoprè?
Bueno, és el reglament dels gasos, i bueno, jo crec que és molt bo que és un reglament i que és imaginós.
Uh-huh.
Jo, per aguantar el fred, vaig fer una cosa que sempre l'explico i és inverossímil, que és: jo tenia que gravar el fred i poder aguantar-ho, i me passava els dissabtes i diumenges a la banyera, i ma mare me tirava gel i amb cubitos i per acostumar-me al fred, no? Perquè jo buscava freds, veient amb aigua de 13, 14, 15 graus, i ja segur, si no estàs preparant, això no pots aguantar-ho.
Ho has comentat una mica per sobre. Just després de fer el Canal de la Manxa, te'n vas anar a fer un any després a l'Estret de Gibraltar.
Correcte. Va ser el 25, perquè faltava... No, clar, quan fas una cosa al Canal de la Manxa, diu, bueno, escolta, m'ha faltat l'Estret de Gibraltar. I bé, m'ha faltat l'Estret de Gibraltar, vaig estar 3 hores... no sé, 3 hores 10, i bueno, també va ser difícil, les corrents, i depèn del temps, i bueno, són reptes que si tu l'entrenes, doncs ho pots assolir, no? I això és molt important, perquè està preparat per... No vull fer aquests reptes. Ara hi ha molts que tothom vol fer reptes, però jo sempre dic que si tu d'entrenar i estàs preparat, els pots assolir, si no.
Mm-hmm. L'Estret de Gibraltar no el recordes tan dur com el Canal de la Manxa?
No. Jo faria 3 vegades més de Gibraltar per no fer el de la Manxa, no? El de la Manxa guardo un gran record, però és molt dur, és molt dur. És la prova més dura que té una hora de distància.
Mm. En aquest sentit, com es prepares o com es preparen aquests reptes més enllà del tema d'entrenar? Perquè, clar, no només depèn d'entrenar.
Bueno, l'important per entrenar és psicològicament, no? Si tu no saps preparar primer, tu la prova la prepares, saps que farà molt de fred, estàs preparat al fred, has d'estar bé físicament, amb el tema abdominal, el tema lumbar, que si tu una prova, doncs, dius una prova a durar 10 hores, però en dura 14, doncs has d'estar ben entrenat per això, no? Llavors aquí hi ha factors, doncs, d'alimentació, mental, sobretot molt mental, per superar els moments difícils que pots passar, una rampa, una descomposició d'estómac, se't posa el fred al cap, a l'esquena, moments difícils, però si tu mentalment estàs preparat, doncs això ho superes.
Uh-huh. També has fet el Canal de Suez.
Sí, és una prova. Allò és un mar molt tranquil, perquè és un canal, i és d'Ismàlia a Portsaic i tornar, eren 26 quilòmetres, i també, doncs, és una gran experiència, no? Perquè quan això comença a veure la distància, doncs hi havia un de cada país, i bueno, va ser un... Era un gran repte, i els egipcis, doncs, són molt bons en aquella època amb una gran distància, i organitzaven tres proves molt importants, però la prova reina per competir és la Capri Nàpoles, que aquest l'he fet durant 5 anys, i l'any que estem menys ha sigut 8 hores 15, i l'any de més 14 hores, no? Vull dir que també depèn del mar i les condicions climatològiques.
També per relleus vas fer una cosa que ens toca més de prop, que és Tarragona-Mallorca.
Sí, vaig poder fer amb l'Iñaki Díaz, amb el Jaira Eza i amb l'Àxel de Noves, perquè els anirà del Pito i jo, i bueno, va ser tremendo, va ser una cosa tan bonica, vam patir molt les 58 hores, i va ser, bueno, que tenim el rècord, el rècord del món, i va ser una experiència sensacional. Vam patir molt, vam trobar moltes, moltes meduses, que és l'enemic número 1 del nedador, i després, doncs, bueno, ens trobarem a la mar, i, però bueno, va ser una experiència inolvidable, i quan fas una fita d'aquestes, doncs, si costa més encara és més lluable, no?
I psicològicament, quan fas una fita d'aquestes que has d'estar nedant 10-14 hores, com s'afronta? Perquè ha d'arribar un moment que el teu cos ha de voler parar.
Bueno, hi ha un moment que tu portes un ritme de creuer, estàs molt mentalitzat, repeteixo que si tu no estàs ben entrenant, doncs no pots competir, i la mentalitat és molt, molt important. Però, clar, si tu en una piscina no pots fer, fas 10-12 cops una piscina, doncs no pots tirar al mar, i si no fas, i vas al mar, jo que faig, una setmana faig piscina, i durant el cap de setmana fem mar, no? I veiem un company i anem, entrenem. Però, clar, si tu no fas tirades llargues de 10, 12, 14, 15, 17 quilòmetres, doncs tu no pots fer reptes importants, no? I llavors és molt important, és mentalitzat i estar molt bé físicament i preparat.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
De tots els reptes, n'hem comentat uns quants, n'hi ha algun que t'hi quedes?
Sí, n'hi ha un que vaig ser una nit de Cap d'Any, que s'ha recordat molt de 24 hores, que vaig estar en una piscina de 25 metres, i els ploms, que vaig fer 88 quilòmetres, 712 metres, que vaig fer de rècord molt francès, amb 1.200 metres més. Però jo, el que guardo molt record, a part de les 24 hores, que és un record inoblidable, doncs és el canal de la Manxa, que és el que el nedador doncs té, no? I llavors va ser una il·lusió molt important, doncs poder que em seleccionessin per poder anar representant internacional, no? Allò que tothom vol ser internacional, a Australia Perth, que per mi doncs va ser una il·lusió enorme poder anar, doncs, diguem, acabar competint amb un esport que d'aigües obertes, que a la fina ho va homologar el Nato a Perth. I per dir això va ser una il·lusió enorme. I em quedaria amb les tres coses, no? Fes a la Manxa, arreu del món i ser internacional.
En aquest aspecte t'anava a preguntar com creus que ha canviat la natació en aigües obertes, perquè clar, estem parlant dels anys 80, que encara no estava ni homologat, i ara ha fet un canvi molt exponencial.
Jo diria que ara no m'agraden perquè ara és un circuit, llavors clar, vull dir, van gent molt junts, un xupant roda a l'altre, i quan falten 2.000 metres, doncs el que és més fort fa les fins i guanyi, no? Estan molt preparats, però jo sóc dels que penso que d'aigües obertes han de ser, doncs, una cap a Nàpoles, una prova de 25 quilòmetres, amb la qual, doncs, el nadó hagi lluitat amb el mar en condicions de tothom, però això que sigui amb circuits tancats, això, doncs, a mi no m'agrada. Jo crec que les aigües obertes ha d'haver la dificultat, ha d'haver l'habilitat del nadó, ha d'haver l'habilitat del que et porta, o de la piragua, o del patró del barc. Vull dir, ha perdut aquella essència d'aigües obertes, no? I això, doncs, és per mi el que té la Capri Nàpoles, havia anat també a prova dels Estats Units, que també és d'aquest tipus, d'aquesta parella. Vull dir, jo crec que a la distància, aigües obertes són aigües obertes, ja ho diu el nom, no? I ara que fa 15 anys van fer la Radical Swim, i fa 15 anys i mig, va haver dificultats amb un tram de cursa, i l'altre doncs t'acompanyava al mar, no? I allí els nadadors vam xalar, vam disfrutar, no? No havia perill per ningú, però realment a les obertes és això, no?
Nadar, ara ho comentàvem, t'ha permès viatjar arreu del món, pràcticament.
Sí, em vull passar molt bé. També vaig tenir una aventura, vaig anar a fer el riu Paranà, vaig fer 30 quilòmetres a Rosario, Argentina, i també doncs, va ser una experiència molt, molt bonica, no? Però bueno, bé, bueno, doncs a Argentina, tot el que és Europa, doncs per tot arreu, i això doncs t'envolta també doncs, d'un orgull de poder nedar i poder visitar i poder doncs, gaudir de passar a fer-ho, no? Però fins que no nades no disfrutes, no? Perquè tu has d'entrenar pel dia de la cursa i després, doncs, quan acabes estàs una miqueta cansat, però realment disfrutes de l'entorn i és molt maco i el mar és una cosa tan, tan bonica que és un bonic, després de la pandèmia la gent sembla que hagi descobert el mar, no? Tothom va nedar, tothom disfruta i això doncs és obrir, no? És una instal·lació oberta, una mica gratuïta, no? El mar, i que t'ho passes molt bé.
Ara comentarem això que deies, però per anar acabant, no sé si encara continues, tot i que en menor mesura, proposant-te reptes.
Bueno, vaig fer una, com vaig fer de 60 anys, vaig anar per la FEMA, per la Fundació de Rosa Maria Vilar, d'aquí de Reus, i vaig fer des del Fagnar fins a Salou, vaig estar 14 hores, i va ser un repte el que volia fer, que és el Corre de Sant Jordi. Ara vaig fer fa... a veure, 15 dies rodes marmaris de 3 hores 25 minuts i passant a Europa, Àsia i bueno, hi ha una cosa que tinc pitjat en un fil que doncs jo aquí he d'estar molt ben preparat i m'he marcat fer-la pel cop a 75 anys, que és la Quina, si jo vol, i es poder fer doncs a Dènia o Jàlia fins a Eivissa. Això són 92 quilòmetres. I bueno, si estic bé en condicions i m'ho permet el temps, doncs seria una cosa que voldria intentar i fer-ho.
Això de cara a l'any que ve, no? El 2025. Estarem pendents. Estarem pendents d'això. Suposo que anirà ja més cap a l'estiu, quan l'aigua sigui més calenteta.
Bueno, això s'ha de fer amb lluna plena, normalment sempre és a final d'agost, i perquè la mar és per... i hi ha més llum i com que m'has de nit i és una cosa doncs, que tota la vida és una cosa que sempre he volgut i fer-ho, hi ha gent que ho ha fet el tercer intent o el segon, però bueno, jo si em poso fort i no passa res i estic bé, doncs jo doncs, m'agradaria doncs, intentar-ho sempre quan no estigui en condicions i el temps m'ho permeti.
Ja per acabar, ara ho comentaves, com estàs vivint aquest boom que hi ha de les aigües obertes? Perquè en els últims anys hem de dir que ha passat a ser un esport que és molt practicat.
Bueno, jo molt content, jo crec que és una cosa molt bonica, vull dir, que tu vas deixar diumenge o sis de cada dia, gent que va anar amb la seva boia i pel mar, que és molt bonic, a més. La gent va nedar, hi ha gent que va més de pressa, hi ha gent que no va menys de pressa, i això és una cosa que la gent ha trobat com un espai que ha descobert, no? I això, doncs, a mi m'agrada molt, i tothom té el seu nou pre, la gent ha anat tot l'any, vull dir, és que la gent que ho prova ho vol tornar a fer-ho, no? I jo aconsello, doncs, que la gent, doncs, que es compri el meu pre, si no aguanta l'aigua freda, jo vaig amb neoprè i és un bé de poder anar per aquestes platges que tenim tan boniques, la Patillada, la Bassada, a Salou, a Cambrils, tot el que és la Costa Mella. Anem entrenant diferents puestos dissabtes i diumenges i això és molt bonic. Aquests dies que fa aquí, que no fa tant de fred, sempre tenim sol que ens acompanya i és una cosa molt bonica. I a més a més a tota Catalunya, hi ha gentada que fa aigües obertes i és impressionant. Totes les travesses que es fan, vull dir, és que, bueno, estem invadint el mar a les aigües obertes i això és molt bonic.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
El 30 de novembre se celebrarà una cadena humana que pretén unir la platja Rabassada amb la Savinosa. Es tracta d'una protesta contra el camí de ronda que volen fer en aquest tram, tot passant per davant els edificis de l'antic preventori de la Savinosa, que ara estan en desús. Aquest projecte ja està en fase final de la seva tramitació i les al·legacions que van presentar diverses entitats ecologistes van ser denegades. Per això ara realitzaran aquesta protesta. En parlem amb Lluís Gata, membre de SOS Costa Daurada i Camp de Tarragona, organitzadors d'aquesta cadena humana. Molt bona tarda, Lluís.
Molt bona tarda.
Hem de dir que no és la primera cadena humana que feu, no?
No, certament. Justament 4 anys, el 2020, justament també un 29, quasi 30 de novembre, coincideix que vam fer també la primera cadena humana aquí als Morrots, de l'antic preventori de la Savinosa.
I quins eren els motius? Una mica era el mateix, tot i que el projecte era una mica diferent.
Clar, aquí, aquest diumenge dia 30 ens manifestem, hem cridat a la ciutadania per fer una cadena humana per un motiu molt concret, que en general lliga una miqueta amb el que sobretot la Diputació, que és la propietària del terreny, ha pensat fer en aquest espai, i la de fa 4 anys el projecte ja era diferent, perquè en aquella època volíem fer un hotel de 5 estrelles. Ara no volem fer un hotel de 5 estrelles, volem fer un hub cultural o un complex cultural, diguem-ho com vulgui, però d'aquest projecte, d'aquest complex cultural, ara només voldríem desenvolupar el que és aquest passeig marítim, saps?
Volen desenvolupar aquest passeig marítim, que és com una espècie de carril bici que tindria diverses afectacions.
Correcte. A veure, és un passeig marítim, és una pista de 5 metres d'amplada per uns 700 i escaig de longitud. Estem parlant de, si ho multipliquem, són 3.500 metres quadrats d'un impacte en un espai petit, en un espai litoral que té un gran valor paisatgístic i ecològic, degut a que, com que hi ha tanta pressió antròpica en aquests espais litorals al davant del mar, al final queden relictuals, no? Queden com una relíquia, com un oasi de natura davant del mar. I les espècies i els ecosistemes que viuen davant del mar només viuen davant del mar, és a dir, no es poden bescanviar per altres terrendins. Per tant, SOS Costa i Camp de Tarragona considera que aquests 3.500 metres quadrats que quedaran transformats, no?, d'un ecosistema litoral a una pista de sauló o gravilla, l'impacte és molt gran dintre d'aquest espai.
A més, aquest projecte podem dir que està en la seva tramitació, en la fase final de la seva tramitació.
Sí, tot i que ens han respost i tenim una trobada amb...
Us han respost les al·legacions?
Ens han respost i la setmana vinent tenim una reunió amb la delegació de Costes, perquè hi ha una nova delegada, un canvi, i tornarem a posar damunt de la taula els nostres arguments, els nostres criteris ambientals, i encara tindríem l'oportunitat de presentar un recurs a altres al·legacions encara. O sigui, no s'hauria acabat tot el tràmit d'al·legacions, encara tindríem temps. No obstant, tot i que tenim aquest temps i podem tornar a presentar unes al·legacions, nosaltres hem enfocat en dues línies. Una, el diàleg sempre permanent, és a dir, ens hem reunit en Costes i ens hem reunit amb el propietari o la propietària, en aquest cas la Diputació de Tarragona, en aquest espai, i els hi hem explicat i els hi hem argumentat per què, de la nostra punt de vista, diferent del que tenen ells, el que hauria de ser allà, no un passeig, sinó una sendera, un corriol, un lloc, un caminet. De fet, ja existeix, el que passa és que està de la tanca cap als penyascats.
Sí, perquè per la gent que no ho sàpiga, hi ha els edificis en desús de l'antic preventori i al voltant d'aquests edificis hi ha diverses tanques que van instal·lar ja fa bastants anys perquè la gent no pugui passar, no es pugui colar allí, tot i que la gent acaba colant-s'hi, i el que vosaltres demaneu és que es treguin aquestes tanques, que en lloc de gastar els diners en fer aquesta espècie de passeig marítim, treguin les tanques, que al final ja hi ha camí.
Sí, correcte. Dins de la finca hi ha una pista que ja té també més o menys aquest ordre de magnitud de 3 a 4 metres, que ja existeix aquesta pista. És a dir, aquesta nova pista que totes les administracions s'han posat d'acord per construir, no? Ja existeix. Llavors, el problema que hi ha és que hi ha uns edificis que estan enrunats, hi ha un perill que podria haver-hi d'escombrament. Llavors, el que diem nosaltres és, entenc que aquí hi haurà una responsabilitat patrimonial i civil d'aquests edificis, si algú entrés i doncs circulés per dintre els edificis un cop es tregui aquesta tanca existent. Per tant, aquesta tanca existent, nosaltres el que diem és que es traslladi i es perimetri exactament tota la superfície construïda. No? Uh-huh. Si no, Diputació com a propietari tindria una responsabilitat i podria haver-hi demandes patrimonials, demandes penals per possible accident. Llavors, nosaltres el que diem és alliberem tota aquesta façana, diguéssim, litoral i perimetrem amb una tanca als edificis, perquè encara no se sap ben bé quina és la proposta final que es vol fer, si, perquè clar, la proposta que ells van mostrar a l'opinió pública era incrementar moltíssim la superfície construïda. És a dir, estaven a si ara més o menys hi ha un 12.000 metres quadrats, quasi a 30.000. És a dir, que és una ordre de magnitud de 1 a 3. Clar, llavors nosaltres tampoc no estem d'acord amb aquesta proposta. Nosaltres el que estem d'acord és amb una deconstrucció, una renaturalització de l'espai, pugui quedar algun edifici, doncs de manera que es puguin... A veure quin ús se li pot donar, però no incrementar la superfície construïda, al contrari, deconstruir, demolir, renaturalitzar, recuperar un espai de natura per tots, no?
Mm-hmm. Aquesta és la vostra proposta, però a més també defenseu que si es fa aquesta construcció, si es fa aquest passeig marítim, hi ha una part de la biodiversitat en aquesta zona que es perdrà.
Correcte, allò que dèiem abans, no? Aquell càlcul de la superfície, d'aquests 3.500 metres quadrats, ara ja hi ha espècies que hi viuen. Hi ha, sobretot, hi ha espècies que estan a primera línia de mar, que s'han aclimatat, estan adaptats en aquestes condicions de salinitat, no? Que són les condicions dures, no? Viure amb uns aerosols que porten clorur i odurs amb unes sals, doncs fa que les espècies s'adaptin doncs, i puguin viure en aquest entorn. Per tant, són espècies úniques davant del mar.
Mm-hmm.
Si afegeixes tot aquest aliment o tot aquest saló, doncs evidentment les ja neixeran. Per tant, és obvi que no cal, no? Que no cal existint, hi ha una pista interior, és a dir, si no existís una pista, però ja existeix. Per tant, el que volem és acordonar, com hi ha en altres llocs, en pals i sirgues, tots aquests espais litorals, i fer senderons, corriols, on la gent pugui. Si cal fer una mínima intervenció, perquè ara com ara, és cert que el camí que hi ha per la costa, pels penya-segats, sembla que sigui una cursa d'obstacles, perquè has de posar una pedra, baixar-la, no? O sigui, i canvia en aquest espai, fer un corriol, que no cal que sigui molt ample perquè passin les persones i no les bicicletes, perquè les bicicletes ja poden passar per la pista existent. No cal que s'arribi en bicicleta a tots els llocs, no? Pot haver-hi espais on només cal que circulin les persones. No crec que els ciclistes s'enfadin per aquesta proposta que estem fent nosaltres, no? I llavors, clar, aquest impacte en tot aquest ecosistema serà gran perquè tenim pocs ecosistemes davant del mar. És aquest el problema.
Mm-hmm. Això entenc que és el que voleu exposar en aquesta reunió que tindreu la setmana que ve.
Sí, bé, ja ho hem exposat per activa i per passiva, però ho tornarem a exposar, ho tornarem a presentar. Fins i tot membres de SOS Costa i Camp de Tarragona, doncs que són gent activa dintre del Consell Municipal de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, que formen part, on també hi és Costes i està la Generalitat, ho vam exposar i els hi hem dit, i els hi hem comunicat. A més, doncs, hem redactat una petita memòria o un plànol on es veu clarament això que diem. Llavors, clar, és un tema de sensibilitat, és un tema de que realment volem fer un passeig en allà, molt semblant al que volíem fer salvant les distàncies amb el paviment a la platja llarga. És a dir, cal un passeig de 5 metres quan la resta del litoral tenim un camí de ronda que vas caminant i no té aquestes característiques. És a dir, i a més amb els nous inputs i amb les noves maneres de pensar el litoral, no? Cal gastar-se 1 milió d'euros amb una pista que ja existeix. En tot cas, sí que creiem oportú la tanca perimetral als edificis, perquè encara no sabem què passarà amb els edificis, no?
Uh-huh. I també més tenint en compte ara amb els temporals de mar, aquest camí de ronda quedaria afectat, perquè ja, quan hi ha fort onatge li entraria de ple allí.
Certament quedaria a les parts més, perquè clar, això és un morrot, no? És un turonet de roca, no? Les parts, diguéssim, més properes a la platja, no? Que és on realment començarà la cadena humana, que és a la platja Arrabassada i la platja Sabinosa. Clar, allà pràcticament sí, la part, diguéssim, més alta on hi ha les roques, doncs llavors allà és més difícil que les zones vencin i arribin fins dalt. Però aquesta part, que justament a la part de l'Arrabassada, que toca l'Arrabassada, aquesta pista està definida a sobre d'un espai que és sorrenc, que seria com un espai rere d'una, on hi ha espècies de d'una, i per tant també trobem una mica sorprenent que vulguin posar-ho allà, quan d'aquests espais, darrere d'una, la resta de la platja llarga i de les altres platges tarragonines s'han protegit, s'han acordonat amb pals i sirgues, i per tant, i fins i tot, doncs, es poden plantar noves espècies, no, noves espècies que hi ha al voltant, i incrementar la biodiversitat. Mm-hmm. Això és el que seria la part, diguéssim, de ponent, que toca l'Arrabassada, a la part de llevant.
Mm-hmm. De forma ràpida, que hem d'anar acabant, Lluís.
Que toca a la Sabinosa. Allà hi ha una màquia amb margalló, amb un roquissar molt bonic, i també, ostres, cauria al mig d'aquest espai també. Llavors tampoc el trobem oportú.
Doncs ho hem de deixar aquí, serà el 30 de novembre. Qui tingui més informació, que us busqui a les xarxes socials. Moltes gràcies, Lluís, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Randamar.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i visibilitzar-nos.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà a partir de les 4 de la tarda, com cada dia, aquí a Randa Mar. Que vagi molt bé.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala.
All that she wants is another baby. All that
La xarxa.